I no se pot, no se pot aguantar, no s'aguanta això ja.
I sobre un dels assumptes de màxima actualitat d'aquests darrers dies, la jutgessa ha rebutjat de nou paralitzar l'eutanàsia de Noelia Castillo a Barcelona, que es produirà avui a les 6 del capvespre. Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals a les 4. Ara Ivetres Ràdio, comença Tèntol.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Tenta el número 1115. Heu de saber que aquest diumenge canviem d'hora. Sí, aquest diumenge hem de canviar d'hora. A Mallorca, quan qualcú demana quina hora és, se sol contestar amb broma, esclar. Hora de prendre pesquinòpres, quina hora és? Hora de prendre pesquinòpres. A Menorca, en canvi, se sol dir quina hora és? Hora de beure per qui té set. I per tot se diu quina hora és? S'hora que era ahir en aquesta hora. Per tant, això... Dilluns, en aquesta darrera pregunta, no la podem dir perquè diumenge canviant d'hora i entram a l'horari d'estiu. Ja no servirà aquesta locució. Sí, diumenge haurem d'avançar una hora als rellotges. A les 3 de la matinada els hem d'avançar perquè seran les 4. També podeu esperar a que sigui diumenge. No cal que vos desperteu si dormiu a les 3 d'encenit. Però la qüestió és que perdrem una hora de son, però entrarem definitivament a l'horari d'estiu. Diuen que guanyarem hores de sol. Al cap vespre sí, però al dematí n'hi haurà que s'aixecaran en fosca negra una altra vegada. He hagut intent d'eliminar el canvi d'hora i deixar l'horari d'estiu sempre, però de moment, aquest diumenge, recordeu que canviem d'hora. Comencem.
Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui som dijous, dia 26 de març, tenim totes les lletres i són les 3 i 8 minuts. Dilluns haurem de canviar l'hora, per tant, també... no vos despisteu, que ja ho han dit en portada. Però bé, dit això, avui qui saben totes les lletres són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Un dia més aquí a taula, Xisco Nadal, com anem?
Molt bon dia.
Miquel Junc, com va?
Bon dia, va
bé. I Celestí Oliver, com
bon
estàu?
Bon dia, bé.
Ara plovia una miqueta, sí, ciutat, fa brusquina.
Sí, ja
he
deixat estès.
Un canvi de temps. Havies estès avui? Mm. Vaja, ja ho va.
Clar, pot fiar tant d'hermòbil.
que és que m'hàbil te deia
que no plouria.
Gràcies, Junkers. Tenim el millor servei de meteorologia que se pot desitjar i tu mirant un mòbil.
Sí, això tenim, que miràvem per mòbil i no miràvem en van.
Que el Dantei, per exemple, en la Xesca, en Salamanca...
Ah, no, però no tenc el seu telèfon directe.
Bé, però basta que miris i escoltis de ràdio i ja estarem prou informats. Bé, dit això, avui es va que ha hagut com un cert canvi de temps. Som en plena primavera, ja la vàrem encetar i recordeu que hi haurà aquest canvi d'hora diumenge, per tant, previstos per això. Però bé, tenim més temes i, Celestí, començant per tu.
Així és, sí, jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb la cineasta mallorquina Cristina Rosselló perquè ens presenta la seva darrera pel·lícula Érem una gran família, un film que ha fet a partir de gravacions casolanes d'un matrimoni i el seu fill entre el 1942 i el 1999, unes imatges que formen part de l'arxiu de la Filmoteca de Catalunya i que Cristina Rosselló transforma en una crònica monumental i oculta de l'Espanya del segle XX.
Quantes vegades m'han dit m'assembla mon pare, però ningú me conta res de mon mare. De sa nova casa veia gent ja en es funeral. Els nins com jo encara no hi anava. No m'he tret.
Idò, Cristina Rosselló és muntadora de cinema i televisió, llicenciada en comunicació audiovisual per la Universitat Complutense de Madrid. Actualment fa feina a la Cima Producciones. Entre els seus treballs com a muntadora en destaquen el curtmetratge J. Kramer d'Ernesto Sevilla i així com el llargmetratge Otro Verano de Jorge Arenillas. També ha participat en l'edició de sèries com l'icònica comèdia Muchachada Anui i avui passarà per Tentol per conversar, per conèixer, perquè coneguem aquest debut que ha fet a partir de pel·lícules que expliquen l'Espanya de 6 dècades.
A través de
imatges
uns recursos, exacte, familiars i documentals. Però bé, també hem de parlar de cine avui i també de cinema documental, no ho sé, però sí, bon cinema, perquè Paola Sorrentino estrena nova pel·lícula, se titula La Grazia, i avui Eugenia San Pedro ens en parla.
Avui a Plaça Objectius xerrem d'un cineasta que, des de fa anys, sembla que estigui filmant sempre la mateixa idea, però cada vegada la filma des d'un lloc diferent. Un cineasta que ha convertit el buit, el poder, la bellesa i el desencant en matèria cinematogràfica, i que ara, en La Gràcia, sembla fer una passa més. Avui xerrem de La Gràcia, de Paolo Sorrentino. Fins després!
Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
Ti ho inviato 2 richieste di grazia.
Així sona aquest tràiler de la nova pel·lícula de Sorrentino que s'estrena aquest cap de setmana als cinemes i que avui en parlarem amb Eugenia San Pedro. Però, Miquel, també tenim taula de redacció.
Sí, i avui començarem parlant d'un descobriment que ha fet l'arqueòleg Enric Colom, una cova d'Alcúdia que servia, diu ell, als mariners per fer ofrenes als déus. Tiraven àmfores plenes de vi en aquesta cova per tenir una bona navegació fins a Itàlia. Després ell mos ho explicarà, el telefonarem i veurem com ha fet aquest descobriment. També parlarem del fenomen Uclés, que ahir en Xisco va poder entrevistar, i també va reunir a la Misericòrdia més de 500 persones per la presentació del seu nou llibre. Fins i tot va mencionar en Xisco Nadal, m'han dit. Jo no sé si tens res a dir, Xisco.
Bé, fa la dinama.
Ese periodista, va dir. No?
Jo només diré que vaig passar 1 hora a l'habitació de l'hotel d'en David Uclés.
Una hora. L'entrevista no va durar tant.
No, no.
I l'entrevista no era l'habitació.
L'entrevista no era l'habitació.
Horari laboral.
L'entrevista, jo estava per feina. Però quan va acabar l'entrevista, només puc dir que vaig estar una hora, que vaig ser una hora, a una habitació amb en David Uclés.
No se'n recordi d'este un nom en directe perquè la presentació.
Bé, Pantura se'n recordava, però no ho va dir, eh?
Pantura no, va quedar encativat.
He acabat de xerrar amb un periodista... De ràdio.
Doncs sí, un fenomen, perquè hi havia una coada i va signar llibres fins a les 9 i mitja del vespre.
I va tocar música i tot. Cançons d'en Bob Dylan i d'en Billy Joel.
Però això crec que es culpa una mica del nostre company Nadal Suau.
També el va anomenar.
Sí.
A ell sí. No, bé, no, llinatge, no, llinatges.
Un moment, què vens aquí? Enfonsar la moral dels companys de feina?
No, no que... però va citar la polèmica de Nadal Suau.
És que ara que som en directe.
Que todos lo habéis
no tots els oients saben que en David Uclés i Nadal Suau tenen
varen
una polèmica.
Tenir un bif, que se diu, que diuen els moderns, però m'agradaria que desmentissis per l'audiència de Tento el que tu i jo no mos duim malament.
No.
Perquè és el que la gent se pensa.
Ah, sí?
Clar.
Circula.
Amb aquestes apostilles teves a cada cosa meva, la gent diu, en Celestine va en contra del Nadal.
No
i per res del món m'agradaria donar aquesta impressió.
Clar que no.
Jo tampoc.
Tot esclarit.
Molt bé.
Enxung, per si de cas.
Sí,
no. Ell ho subratlla perquè quedi clar.
Sempre s'ha de tenir bomba en Xisco Nadal. I acabarem amb música i revelant la programació de concert de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo.
I doncs, avui de matí Canaleo s'ha presentat la programació musical de l'Atlàntida Mallorca Film Festival, que es durà a terme aquest estiu a Ciutat, i que s'han confirmat molt de noms. La Zoe, Barry B, Nacho Vegas, Moreu d'Ajudar, perquè ja molt no... no
jo, con la bien querida i en Nacho Vegas, no, poca cosa més.
La bien querida, aquesta que sona, Martín, Lorna, Teo Lucadamo...
Sí, en Teo Lucadamo, també.
En Teo Planell, dos Teos. Tristan... Nouineta, que aquesta és una cantant catalana, Alosa i Leonor Waldling. Què vols per això?
Cinefil ho és, ja que s'atribui cantant, ja tardava
a
tenir-la a l'Atlàntida.
I a la inauguració una banda que es diu Laza. La coneixeu?
No.
Però no recordeu quantes festivals ho presentaven tot d'una tongada? I que no hi havia set rodes de premsa, vuita presència música, demà ses pel·lícules, passat demà un convidat, saltes premi especial... arriba un punt que dius, jo tenia tot concentrat i endormant la sorpresa a les totes, també ho agrairia. No només passat l'Àntida, sinó que és com un costum darrerament que tot vagi com a passilladetes.
Però clar, si tenen informació per molt de dies...
Sí, clar, i s'asseguren tenir
que si
espais
no, no
diversos.
Clar,
no, estratègies comercials.
Bé, què he dit? Totes aquestes bandes actuaran aquest estiu a l'Atlàntida Mallorca Film Festival, però, Xisco, tenim més temes.
Un home que no necessita publicitat a la tercera hora d'Atento, l'avui a partir de les 5, perquè entrevistarem el músic Llorenç Santamaria, que després de l'enregistrament d'un disc en directe, en les 25 cançons més emblemàtiques de tota la seva trajectòria, fa ja una sèrie d'anys que s'acomiada dels escenaris amb una gira per Espanya i Llatinoamèrica, però l'èxit ha estat tan gros que torna a Mallorca després d'haver dit adeu perquè la gent li ha demanat. Això sí, acompanyat per una gran banda i un repertori amb els seus temes més importants. Com
Solo por ese amor quiero verte otra vez guardar tu mirar muy dentro de mí luego marchar solo por ese amor quiero verte otra vez quiero tan solo ver tus labios amor que tanto besé.
Llorenç Santamaria és un referent del pop melòdic i romàntic en espanyol amb nombrosos èxits i números 1 i grans triomfs a diversos països. El concert és aquest diumenge, dia 29 de març a les 6 i mitja a l'Auditorium de Ciutat.
Mira, avui parlarem amb Llorenç Santamaria també i a partir de les 5 i mitja hem de rebre el nostre col·laborador que parla de la pagesia, és en Tomeu Mesquida, i avui amb les fites ben netes per parlar d'una fruita que aquesta sí que ja ha quedat. Va arribar fa uns anys i ha quedat de bon debò.
Bon dia, com anam? Com esteu? Avui volia parlar de salvocater, un cultiu que els darrers anys ha anat agafant presència arreu del món per mort de que salvocat està present de cada vegada més en els nostres mercats i places. Seria un despropòsit negar que no forma part ja de la nostra dieta. Ara bé, és un cultiu que s'ha criticat o que s'ha posat molt en dubte pel seu consum elevat, o no, ja ho veurem, de recursos hídrics. És a dir, que seria un cultiu idoni econòmicament, però que tindria unes conseqüències damunt el territori. És un clàssic a l'agricultura moderna. Ara bé, la pregunta és, quin impacte està tenint aquest cultiu a casa nostra, a Balears? Ha arribat ja? Està fent desastres? No està fent desastres? L'està indemonitzant innecessàriament? De tot això en parlarem ara, a les fites netes, com sempre, amb experts i pagesos de casa nostra. Fins ara!
Si jo fos una fruita, seria petita i del bosc, una xirimoia i ell un tall de meló. Si jo fos una fruita, viuria el teu rebost o a la teva gelera entre carxofes, naps i cols.
Sí, doncs, si avui el bocat se diuen?
Sí, el bocat. No? Sí. El bocat.
Vos agraden? Ets el bocat?
Sí. Sí, si li poses un pot de sal i preveu, perquè si no, no tenen gust.
Això no. com tota la vida. Si no, sí. Li poses un pot de gra, sí.
I un pot d'oli.
En sucre també és ben bo, eh?
Sí.
En sucre no l'he tastat,
sí.
Mira.
Sí.
Sí. No.
Si fas, jo el vaig conèixer fa anys.
Com a postres, hi ha gent que se fa com una torradeta amb una mica d'alvocat i se posa una micona de sucre.
És que, per exemple, aquí ho menjam com a salat, però hi ha països, per exemple, el Brasil, que ho mengen com a postre. Bé, no sé si només com a postre, però amb sucre.
El que és clar és que ja hi ha molt de pagesos que en sembren i avui en parlarem de com és aquest cultiu aquí a les Illes Balears. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
O bé, el correu electrònic.
O sorpresa.
Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
Molt bé, Xisco, Miquel, moltes gràcies. Fins aquí una estoneta.
Fins ara.
Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que també li encanta, els albacats, amb preva bo, sal... pot de llimona, perquè si a vegades és ver que tornen...
S'ennegreixen.
Sí.
Esclafats, teats damunt una llesca de pa.
Un superaliment,
eh?
Te recordes que sempre mos han dit que és un superaliment? Greixos bons. Bé, avui en parlarem a en Lluís Fortes, esclar que sí. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 21 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, Celestí, és l'hora de saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual juguem amb les nostres convidades d'avui.
I d'ai, sí, Margalida, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un documental i d'un ofici gairebé desaparegut. El documental es diu Carboners a Menorca i precisament parlarem de carboners.
I diu, i diu, i que no hi tornarà perquè espera.
Manel, que Espillo Carbonero la volia emmascarar, una cançó fantàstica, aquesta Anabel Desmolinar. Però bé, avui dedicam el programa en aquest ofici, el de carboner, una feina que consisteix en la conversió de la llenya dels boscos en carbó. Era, de fet, una de les activitats econòmiques més importants de la Serra Tramuntana i es feia durant els mesos de primavera i també estiu. El cicle començava amb l'acord contractual entre el carboner i l'amo de les terres, en el que es decidia quins arbres s'havien de tallar i on es construirien les sitges i les barraques on dormirien els carboners. Però no només a la Serra Tramuntana hi ha constància de l'ofici de carboners. A Menorca, precisament, avui volem parlar dels carboners en aquesta illa, a Menorca, perquè justament demà divendres, dia 27 de març, a les 7, a l'Auditori de Ferreries, s'estrena el documental Carboners a Menorca, un ofici que no s'apaga. Dirigit per Magda Timoner i Esther Sánchez i produït pel govern de les Illes Balears. Aquesta peça posa focus en la figura dels carboners, un ofici tradicional que forma part del patrimoni cultural i natural de Menorca i que, tot i el pas del temps, continua viu gràcies a persones que el mantenen.
Som en Vicent Pons. He estat llenyataire durant d'haver 40 anys. I carboner d'haver prop de 40. Això ha estat l'ofici meu fins que m'he retirat. Les primeres sitges que vam fer, bueno, era molt diferent d'ara, perquè no en sabíem tant. Ara, com que n'han fetes moltes, moltes, ja les pràctiques muntaron això, però les primeres tardàvem doble temps, no mos quedaven tan bé. I ara bé, ja és el gendre, i fins que ell vulgui. Jo ja només m'ho mir i només els hi fot qualque paquet, però res més.
L'educació que m'han donat els papais van dir, si no vols estudiar i no vols fer res, pues feina. I vaig començar amb en Vicent. Manteniment de les línies, vendre llenya i fer carabó. I mira, pues és una feina diferent.
Aquí.
Aquest documental que sentim al seu tràiler dura d'haver 35 minuts i fa una mirada propera i humana d'aquest ofici, el de carboner, destacant el valor històric, social i mediambiental que té i que tenia. Un acte, aquest de Ferreries, que a més de la projecció d'aquest documental, inclourà un col·loqui posterior amb els protagonistes, aquestes persones que sentíeu, i més, que permetrà aprofundir en el contingut i compartir experiències en primera persona. Una oportunitat idò per redescobrir aquest ofici arrelat al territori i entendre millor una part essencial de la identitat menorquina.
Ha plogut dins un bosc d'onzina, sitges cobertes de molsa, falderes salvatges, rotes humides. I sa casa d'un carboner baixaven es poble només es dissabtes, sa cara i els peus amb mascara assustava sa gent de sa runa de sa casa.
En Toni Font també té una cançó dels carboners, aquesta és la casa dels carboners, fantàstica. I, de fet, vos hem d'explicar que sa darrera sitja de les Illes Balears que produeix carbó es manté encara activa a Menorca, tot i la jubilació anticipada del darrer carboner de les Illes, en Vicent Pons, el carbó vegetal ha revifat. I les vendes en els darrers anys, per mort de l'impuls del turisme a la restauració, s'han reactivat una mica, perquè cada vegada, vos hi haureu fixat, hi ha més forns, restaurants i pizzeries que compren carbó perquè és un tipus de combustible molt emprat per fer barbacoes. El carbó a Menorca s'elabora amb un sistema tradicional, com s'ha fet sempre i tal com feien els carboners fa 70 o 80 anys enrere. Hi ha petites diferències perquè ara no es talla la llenya amb una destral, com si se feia un temps, sinó que ja es fan motoserres. Però també se transporta la llenya a la sitja, que això sí, sempre és allà mateix, no se mou, sinó que sempre és al mateix lloc, la sitja, a més només han millorat les condicions per passar vespre, deixant enrere petites barraques per una caseta en condicions més bones per poder dormir. I és que no se'n poden anar els carboners. Una vegada encès la carbonera necessita ser vigilada durant les 24 hores i durant una setmana sencera. És una feina dura i bruta, on totes les eines de la sitja són de color negre. Les dutxes serveixen per assolir una petita treva, però a la tornada a l'activitat, la foscor de la pell s'apodera de nou de les persones que fan de carboners i carboneres. Així que avui atento'l, negres com a carbons.
Exacte, i és per aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquest documental Carboners a Menorca.
Així ho faran, són les 3 i 29 minuts.
Tèntol.
I ara sí, hem d'avançar perquè també tenim pregunta per a vosaltres i avui la pregunta del dia diu així. El lèxic ha generat en el món de la pagesia moltes paraules. De fet, és inabastable, riquíssim. Fixeu-vos amb els dels oficis de, vinculats amb la pagesia. Hi ha carboner, cocover, jornaler, figueraler, mercader, marger, apicultor, pastor, porquer, garriguer... I tantes maneres de fer feina, tantes eines i tant de mots. Però una d'aquestes feines és la de roter. I avui la pregunta és, sabeu que se dedica, en què se dedica un roter? Nino Rota, que t'apareix per xerrar de roters.
Preciosa.
No sé. Nino Rota va fer mal.
Està bé.
Però bé, manco. El nom, així ho indica, perquè també pot ser Rota, també Rota, pot ser un llinatge, tot i que les Balears no en trobam, però a Itàlia sí. Roter, en què se dedica un roter? Tenim tres opcions de resposta, com sempre.
I d'així, és la persona que s'encarrega de rotar els cultius perquè la collita sigui més abundosa. O bé, és la persona que s'encarrega de controlar els rots de les cases.
Els rots. Sí.
Els rots, sí. O bé, és la persona que s'encarrega de conrar un tros de terra que abans era garriga i ara ha estat sembrada.
Efectivament, és aquella persona que s'encarrega de rotar els cultius perquè la collita sigui més abundant, sigui més grossa cada any. És la persona que s'encarrega de controlar els rots de ses cases, que tothom estigui tranquil en aquest sentit.
Serenata.
Exacte. És la persona que s'encarrega de conrar un tros de terra que abans era garriga i que ara ha estat sembrat. Avui la pregunta té premi. Celestí, te recordes que tenim un vinil fantàstic?
Sí.
Les aventures d'en Joan El Parado, de Cala Sang. Si voleu guanyar un vinil de El Parado, aquest darrer vinil de rondaístic, d'aquesta òpera rondaística, només heu de respondre a la pregunta del dia. Sabeu què és l'ofici de roter en què se dedica? I per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues maneres de fer-ho.
I d'així, a través de l'story de l'Instagram de Tèntol, @tentolib3, o a través del 971-139-00. 971-139-00.
Sabeu a què se dedica un roter? Ara tornem.
Tres ràdios, coneixement.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Notícia d'última hora.
Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Digues, si som en directe, entre ràdio i mos ha telefonat en Toni Llumajor, que jo crec que ell sap que és un roter. Toni, com estàs?
Hola, bon dia a tots, va bé,
que
molt bé.
Que bé, il·lusió que m'hagis telefonat.
Sí, perquè... jo també, perquè ara fa temps que vos escol cada dia, però que pugui agafar aquest trosset de vegades no sempre. I res, molt content de poder participar. Bueno, lo de Roté, crec que és una persona que se'n cuida de conrar una rota que era un tros de terra convertit en Garriga, i per aquí, per meu poble, per Llumajor, amb altres barraques de Roté, que era allà on vivien.
Exacte, efectivament. No ho haguéssim pogut explicar millor, perquè en queden encara de roters, Toni?
Roter jo no en conec. El que passa que sí que aquí a Llumajor se'n van conservar moltes gràcies a un senyor que anomia desaparegut, desgraciadament, que anomia Joan Clar, que era un estudiós i va fer una feinada i té moltes publicacions i llibres de ser barraca.
Ah, veus? Sí, sí.
Crec que a Mallorca hi ha més gent que se n'ha cuidat d'aquest tema, sí. I és espectacular, és que els agradi tot aquest trull.
I, de fet...
amb diferents sistemes de sostres i, bueno, espectacular.
Les cases de roter, sí. De fet, també a molt de pobles encara hi ha ses rotes, que pintura no...
Exacte.
No és això, però és un lloc que, efectivament, eren allà on feien feina roters, i és que se'n cuidaven d'aquella terra perquè també fos productiva. I era normalment Garriga. Com el Garriguer, que Garriguer sí que encara n'hi ha.
Sí, Garriguer encara en queda qualcun.
Que eren els que s'encarregaven de ses Garrigues.
Sí, però ara, desgraciadament, cada dia va manco gent per far vila i tot això, mort desapareix.
Sí. Sí.
Però, bueno, un bon error brut de Garriguer és bo perquè saben on han d'anar a caçar els animalons per fer-lo.
Idò, sí, moltes gràcies, Toni. Ho has explicat beníssim i te donem un CD. Te'l deixarem aquí, un CD, no, un vinil. Te'l deixarem
Perfecto.
Aquí a l'entrada d'Iveta Ràdio. El vens a cercar quan puguis i així escoltaran un poquet de musiqueta nostrada, un pot de rondades.
Beníssim, beníssim. Això és el meu món. Una monada. Idò, vinga, salut per tot i cuidau-vos.
Igualment, gràcies.
Toni, gràcies, molt d'anys. Idò, sí, el roter... aquesta figura conredor d'una rota o d'unes rotes, perquè a vegades eren més d'una les rotes, i aquesta era la resposta correcta d'avui, però ara sí, arriba el moment de conèixer les nostres convidades.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Sí, moment de conèixer la nostra primera convidada d'avui, una convidada que hi faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el documental Carboners a Menorca. Però abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Qui?
Qui és?
Com se diu?
Vostè qui és?
Esther.
Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
A Menorca.
Treballa pel govern o pel seu compte?
Pel meu compte.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Un ordinador i una càmera.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
Depèn.
Vol pizza? Cervesa?
Cervesa.
Li agrada el seient de la finestra o l'altre?
El de la finestra.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
Al matí.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
Sí, prou bé.
Un bon numeret. Deu estar esgotada.
Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
És una noia plena de llum.
Ets tan llesta.
Tenim les gravacions i ben guardades.
Espero que tingui una bona estada.
Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.
Sentit de respondre a aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Esther Sánchez. Esther, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies a tu. En Esther és una de les directores d'aquest documental, Carboners a Menorca. Una peça fantàstica que se presenta demà a Ferreries. Que sí, Esther?
Sí.
Que bé. Sí. I tu coneixies els Carboners? Com t'hi aproximes en aquesta figura? Tens qualque familiar o va ser per curiositat o per encàrrec?
Doncs va ser un encàrrec d'Ivanat, del govern balear, uh-huh. I la veritat és que no en tenia ni idea quan vam començar amb aquest projecte. I ha sigut molt interessant,
sí,
la veritat.
Clar, t'ha sorprès l'ofici de carboner?
Sí, m'ha sorprès, és molt sacrificat, però sí, m'ha sorprès.
Uh-huh. I tant, sobretot també és un ofici d'aquells que trobam ara molt a faltar, perquè eren les persones que s'encarregaven també de fer net els terrenys boscosos i, per tant, també ajudaven a que no hi hagués riscos d'incendi i, a més, aprofitaven la llenya per fer carbó que després servia per les cuines o per altres coses, no?
Exacte, uh-huh. Sí.
Un ofici ben necessari, també. I qui el coneix, també, és la Magda Timoner, que també la poden saludar, perquè és l'altra directora d'aquest documental. Magda, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies. Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. En el teu cas, com està fer aquesta feina?
Bueno, doncs, molt interessant, com diu n'Esther. A totes dues ens agrada molt conèixer més aspectes del lloc on vivim, no? I en aquest cas tot el que són oficis que ja són gairebé patrimoni, pues sempre és molt interessant poder-t'hi endinsar, no? I conèixer les figures que, bueno, en aquest cas l'últim carboner que fa feina a les Illes Balears i que per tant atresora molts coneixements que entre ell i el seu gendre, si mos ho perdem, els deixarem anar, no?
Tant. Com l'heu conegut? Bé, primer de tot, que nom aquest carboner, i supos que ja teniu confiança en ell, no?, després d'haver-lo gravat.
Sí. En Vicent Pons, bueno, és un carboner més conegut per les treballadores d'Ivanat, com deien Esther, que abans és els que mos van encarregar la peça. I perquè ell, tant ell com el seu gendre, que com dic ara està fent com a relleu d'aquesta feina, ja feia anys que fan una sitja de demostració per l'educació ambiental, per el Departament d'Educació Ambiental que gestiona Ivanat, i arran d'això pues, el coneixien i li van demanar si podríem fer el documental amb ell.
I va estar content de mostrar la seva feina?
En Vicent... Sí, ja ha sortit a IB3, sí. L'han entrevistat un munt de vegades, vull dir que, tot i així, quan parla, sembla la primera vegada que em parla, no, d'això, perquè ho fa com amb molta, molta passió i li agrada molt la seva feina i s'explica molt bé i la veritat és que va ser un luxe, no, també acompanyar-lo.
I tant, ja ho crec. Qui també coneix molt bé aquest projecte és l'altra persona que avui també poden saludar, la Gemma Casas. Ella és educadora i també és de l'equip d'educació ambiental del Parc Natural de l'Albufera d'Esgrau, que és on fan aquest taller per donar a conèixer l'ofici de carboner. Gemma, com estàs?
Hola, molt bé, aquí escoltant-vos.
Que bé, benvinguda també. Ens expliques un poc com és aquesta activitat que feis a l'Albufera?
Sí, nosaltres és una activitat que ja fa anys que duim a terme i el que volíem era posar una mica en valor aquest patrimoni cultural immaterial que tenim aquí, que tenim els darrers exponents dels carboners de les Illes Balears, no? I això ho havíem d'aprofitar. I el que fèiem en els darrers anys, el que hem fet en els darrers anys, era fer-los muntar una sitja a la finca pública de Serengí, que gestiona Ibanat, allà el que coneixem més com la penya de Cindy, i allà les persones, tant de públic general com escoles o grups de jubilats, poden venir a visitar aquesta sitja i després també aprofitar, no només per conèixer què és una sitja, com funciona, i conèixer en Vicent, i explica, que ell explica de primera mà com ho fan els processos de fer carbó, sinó que també aprofitar per fer una volta pel bosc de Serengí i explicar que aquesta activitat és compatible amb la conservació dels boscs, no? Perquè de vegades la gent pensa que, bueno, que si hi ha carboners el bosc desapareix, no? I nosaltres volem mostrar que hi ha activitats forestals que sí que són compatibles, no? I es carboneix de manera controlada en la zona.
Sí, sí, a vegades ben al contrari, que és allò que jo deia, perquè fan net el bosc o la garriga i això fa que hi hagi manco incendis forestals, saben quins arbres poden tear, quins no,
sí,
vull dir que són
molt
professionals.
Sí.
De la seva feina, no, Gemma?
Sí, exacte.
És així. I deies que teniu una sitja allà, però d'aquesta sitja també és la que té normalment en Vicenç o la té una altra banda, ell, professional?
No, ells normalment ho fan una altra banda, però no és una zona visitable i per això cada any els hi fem muntar una sitja a Serengí, una o dues, a vegades munten una, a vegades dues, i ho fem la primavera sempre, que encara no és època d'incendis i que encara no fa molt de fred, perquè clar, encendre una sitja vol dir encendre-la i dormir allà i balar-la dia i vespre. Llavors, esperam que no faci tant de fred i, bueno, i ara ja tenim dates per
sense
de la sitja d'enguany,
sí,
que ja tenim, en principi, si el temps ho permet, dia 17 d'abril encenem sitja. I això vol dir que tenim uns dies, com a 5 o 6 dies, que passaran escoles, grups organitzats i el cap de setmana l'obrim en el públic general. Qui vol venir s'apunta a la nostra activitat. És com l'activitat de gent de més que ofereix l'equip d'educació ambiental d'Espart Natural i s'apunten i fem diversos tors dissabte i diumenge.
Que bé. Mm-hmm. I Vicent, sí.
Si està a la casa d'Escarboner?
La casa d'Escarboner antiga, com la coneixíem abans, la barraca, no la construeixen així com en pedra o en càrritx o com un poc precària. Ells duen un contenidor i posen allà un llit amb el seu matalàs i intenten dormir un poc millor que com dormien antigament.
Clar,
més còmode. Sí. Més còmode, sí. Però sí, cada hora, dues hores, han de posar despertador per xicar-se i veure que tot va bé. Però, bueno, manco si podem descansar millor amb un matalàs, amb un llit, això sí que hi ha un poc més de comoditat que com era fa 100 anys.
I abans ho deia, perquè he llegit que hi ha un cert comerç de carbó, és a dir, que encara per fer barbacoes o per fer pizzas, això sí que s'utilitza carbó, per tant, en Vicenç entenc que, no sé si Esther, tu ho saps, que el ven en aquest carbó, vull dir que és un ofici que té una certa sortida remunerada.
Sí, ell sempre ho explica també en el documental, no? Que justament a Menorca hi hauria espai, no? per dos o tres carboners, perquè ell tot el carbó que té el té venut. Vull dir, en el moment en què el fa ja té els seus clients que valoren el seu carbó perquè és un carbó bo. És un carbó que aguanta i que els hi surt molt bé, no? En els restaurants. I té tots els seus clients i ho té tot venut. I ell ho diu, no? De fet, intenta com una mica com que la gent s'animi, no? També en aquest ofici, perquè feina n'hi ha i és rentable, no?
I tant, és una bona cosa dir-ho també per Mallorca i per les Pitiuses, perquè no en queden de carboners i és una sortida laboral possible. I aquest mite de que, no sé si na Magda ho sap, de que s'embruten moltes carboners, això ho puc comprovar?
Sí, i tant. No només s'embruten, sinó que també oloren. Oloren a fum i a foc. No, sobretot a fum, clar. Sí, és una de les coses que comenta, no?, en Vicent també en el documental, que per molt que te dutxis i que te facis net, en qualsevol sortida que te puguis permetre cap a casa, sempre intenten anar una o dues vegades en vez dia a fer una sortideta a casa, que fan torns i es dutxen, però en realitat musodea, és que no serveix de res perquè ho tenim tan impregnat, no? I ses mans negres, en realitat ses mans negres són més el dia de sa recuïda, no? Que són et l'últim dia. Perquè ses fases prèvies de muntatge de sitja i de bossonar no és tan brut com els dies de recuïda de carbó.
Clar, és que solo carbó costa que, de carbó, no, de fum, costa que se'n vagi. Ja ho comprovàvem nosaltres mateixos quan anem de foguerons. I si és per fer carbó, sí, sí, encara més, que se mantenen
bueno,
els cos.
De fet, és cert, m'ha corregirat si m'equivoc, però nosaltres vam quedar també impregnades, perquè després de 8 dies acompanyant-los, doncs la durada del procés de fer carbó, no només nosaltres, la nostra roba, sinó les càmeres, els micròfons, tot l'equip de rodatge va quedar completament amb una olor a fum, no? A sitja.
Sí, sí.
Clar. Durant dies.
Normal, és allò que té, clar. Molt curiós, també aquesta experiència que heu pogut viure gràcies al darrer carboner que tenim aquí a les Illes Balears, a la Menorca. I ara tot d'un en parlarem, perquè avui jugam amb aquest documental Carboners a Menorca i també amb aquests oficis antics de muntanya.
Cada muntanya, un poc en funció de la seva forma i un poc en funció de la seva altitud, canvia nom. Pot ser un puig, un pujol, una muntanya, una muntanyola.
També hi ha comes, cimes, comellars.
Un turó, un turonet.
Per exemple, aquest poble està situat dalt d'un turó.
Una taruta és un turó un poc més petit.
Posem el que dèiem puig, és el puig aquest que puja més que nosaltres. Llavors, l'altre ja li dèiem la serra. La serra d'aquí, la serra d'allà, per dir que són muntanyes més baixes.
I un penyal és com una caiguda vertical
de pedra.
De qualque muntanya, de qualque pedra.
Penya segat, abans.
Tenim bardes, tenim verdetes, tenim mirandes.
Però no hi ha ni putxos, ni muntanyes, no n'hi ha.
Tenen parts, tenen vets, després la baixada allà on hi ha un comallet, fa un rost, fa una rossellera, després hi ha un gelter, que un gelter és la part, la llauta d'una muntanya, el rost.
Un puntall jo diria que és el que surt com a molt rost de la muntanya.
Quan una cosa fa pendent, es diu que hi ha coster. I un coster és això, una muntanyeta molt petita.
Un sopam és una davallada molt a baix, hi ha unes pedres, un sopam. Una barbatjana és una endinsada, com una cova, sense la cova, per entredir. Una cucuia, i un xac corcull, també. Pinto.
Pensar i contestar, tot és començar.
I d'ara jugarem avui amb els carboners, en Esther Sánchez, na Magda Timonell, els dues són les directores d'aquest documental Carboners a Menorca, i na Gemma Casas, que és educadora ambiental del Parc Natural de l'Albufera d'Esgrau, també a Menorca. Ara tindreu una prova, jugareu totes tres juntes, en la qual haureu d'enumerar paraules.
Celestí,
que els hi tocarà.
30 segons per enumerar paraules relacionades amb l'ofici de carboner.
Esteu preparades?
Una per amb.
Podeu dir ses que vulgueu, ses que vos venguin al cap. I d'avui teniu 30 segons. Temps.
Bossonar.
Carbó.
Ull.
Bòlit. Barraca.
Sitja. Mata.
Llenya.
Usina.
Fumera.
Molt bé. Còdols. Terra.
Molt
crosta. Càrrec. Càrrecs, exacte. Sí.
Molt bé, molt bé.
Molt bé.
Ho fem beníssima. Què significa bussonar? Mem, qui m'ho explica?
Bussonar és alimentar la sitja, donar de menjar, o sigui, tirar llenya en a sui, diguéssim, alimentar.
I sui, que també l'heu dit, és allà on hi ha... es fa, viu?
Sui és com sa boca, sí, sa boca de sa sitja, que és dalt de tot, que segons li tires els bòlits per bussonar. I sí, en realitat, bussonar és més quan... Sí, quan alimentes sa sitja... tires primers bòlits i després bussonar és com s'acte aquest de
fer-los caure.
Exacte, fer-los caure per avall amb un pal, que no té nom aquell pal, no?
No, no ho sé, jo hi pensava ara.
Ho he pensat, pensava amb el nom aquest de ser, i no me'n recordo.
No, no, de fet, el Vicent li diu el pal de bussonar, no?
El pal de bussonar li diu, exacte, sí. Sí, sí, sí. I li vam demanant a en Vicent de on venia a bussonar, no? Perquè no trobàvem cap vincle així com, bueno, etimològicament, i ell tampoc ho sap i no ho havia demanat en el seu moment i no sap d'on ve bussonar.
Curiós, idò. Ho poden demanar als nostres oients, si qualcú ho sap, bussonar d'on ve. És una terminologia ben interessant, aquesta també, del món de la carboneria. Molt bé, doncs, ho heu fet molt bé, així que tenim una altra prova, i és aquesta.
Aixuxines.
Sí, ara totes tres també juntes, Esther, Magda i també na Gemma, vos direm quatre paraules i n'hi ha una que no és sinònima de les altres tres, d'acord? Haureu de saber quina paraula no és sinònima de la resta. I avui tenim la paraula podar. Podar, vosaltres què enteneu per podar?
Branques.
Exacte. Sí. Exacte. Ja ho he dit molt bé. Idò, ara vos direm quatre paraules i n'hi ha una que no és sinònim de podar. Men, quina serà?
Vinga, les quatre paraules són esporgar, coronar, traquellar o aixecallar.
Uf.
Esporgar, coronar, traquellar, aixecallar.
Jo diria coronar.
Jo diria la tercera o la quarta. No ho sé. Traquellar... Què has dit, darrere, com has dit? Com l'has dit?
Aixecallar. Aquí a Mallorca li dèiem aixecallar.
Mare meva, no ho he sentit.
La primera, quina era? La primera?
Esporgar.
La primera és correcta.
Sí.
La segona també.
Coronar.
Però les altres dues no les havia sentit.
Traquellar i aixecallar.
Traquellar, aixecallar.
Jo diria que
traquellar.
Vinga, vam.
Crec que anava molt bé, eh?
La tercera.
Sí. Molt bé, perquè efectivament la tercera no és correcta. Traquellar no és una manera de podar. I mirau si n'han trobades de paraules referides a podar.
Hermotxar.
Podar.
Podar amb un arbre, n'altre, sí. A l'herbeïm també l'herbeixen moltes arbres aquí.
Pots podar, pots aixermar. Aixermar, normalment, sí, és sinònim de podar.
Hermotxar.
Podar.
O aixecallar.
Podar.
Hermotxar.
Aixecallar un arbre.
Aixecallar.
Aixecallar, que el feim a les parres, i després és podar, que és que s'empleia per tot. Podar.
Podar. Aixecallar.
Podar.
Podar. Té un arbre, no sé què dir-te.
Podar un arbre, no el posem més bé.
Hermotxar. Les altres són es ve, aixecar.
Podar un arbre. Es pot dir esporgar o podar, depèn s'arbre. Hi ha arbres o plantes que és podar, per exemple, la parra és podar, i els arbres és esporgar.
Podar. Podar-lo, verda?
Sí, podar.
O esporgar.
Esporgar, clar, esporgar no et ben bé la mateixa cosa, crec.
Exactament.
Però és una feina semblant.
Sí, és el mateix.
Sí, podar.
Podar.
Podar. Hermotxar, herbear, aixequear, però no és lo mateix. Les parres sempre se poden. Els arbres avui en dia s'hermotxen. Antigament s'herbeaven o aixequeaven, que vol dir tear només la llenya vea o seca. Per lo tant, no és la mateixa feina.
Penta. I ja ho heu sentit, si n'hi ha de maneres de referir-se en aquest fet de tear els arbres, la llenya dels arbres, com també fan els carboners. Sí. Per cert, que un oient mos ha descobert l'enigma d'esbussonar, perquè és una paraula... Sí, una Bàrbara de Bunyola, que també a Bunyola hi ha molta tradició de carboners i ella coneix bé aquest ofici. Diu que és bessonar, perquè s'escriu amb B. B-E, amb dues S, bessonar... I l'encomer moll diu posar estelles o tallucs dins l'ull de la sitja de carbó per alimentar el foc.
Ah, doncs, mira. Ja, o sigui, és superespecífica, descarbonet.
Sí, sí.
És una... Vaja.
Et sí, la tercera excepció d'aquesta paraula, si la troba...
Si bessonar,
eh? Si el que ve molt, sí, clar, s'escriu amb B, clar. Bessonar, sí, sí, com li diuen, perquè oralment s'ha anat dient així, però s'escriu sí, bessonar. Doncs mira, ja m'ho ha servit el manco al programa per descobrir aquesta paraula, que nosaltres tampoc la coneixíem, però com que tenim uns oients fantàstics, ens ha ajudat a saber-ho.
Que guai.
Que bé, moltíssimes gràcies. Moltes ganes de veure el documental. A part de Ferreries demà, hi haurà més llocs que el puguem veure, Esther?
Doncs encara s'està gestionant.
Va.
Això, segurament sí. La idea és que, clar, quanta més gent arribi, millor, no? Uh-huh. Però encara no hi ha cap data concreta.
Magda, supos que qualque dia també el podreu penjar, no? Qualque plataforma.
Sí, supos que un cop hagi fet tot el recorregut que vulguem que faci i ja sigui a sales o per compartir-lo amb tot el públic que vulgui, doncs sí, ja es podrà penjar xarxes, però sempre fa ganes intentar fer projeccions i poder-lo compartir, no?, amb el públic.
I d'enhorabona, Carbonés a Menorca, també moltíssimes gràcies a Gemma Casas de Espart de Salbufera d'Esgrau. Enhorabona també per aquesta iniciativa, Gemma.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a totes tres. Fins aviat.
Gràcies.